El gall del monestir.
Nou i 25 minuts, benvinguts a la tertúlia El gall del monestir, en la qual tractarem diversos temes d'actualitat, i avui per fer-ho comptem a l'estudi Ramon Bernils amb Jordi Piella i Josep Maria Balcells. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Estem a l'espera que la periodista Maria Pila també s'afegeixi a aquesta tertúlia, però mentrestant ja podem començar a parlar dels diversos temes que marquen l'actualitat en les portades dels diaris, i una és l'anunci del president de la Generalitat, Artur Mas, de treure la paga de Nadal a 350 alts càrrecs, inclosos els consellers i ell mateix, la qual cosa vol dir que s'estalviaran un 1,8 milions d'euros. Tot això ha arribat després que el govern anunciés retallades les pagues dels metges, que al mateix temps havien demanat en una roda de premsa a polítics que retallessin el sou. Com han vist aquest moviment? Consideren que és un moviment populista o és una manera també de desactivar les reivindicacions del col·lectiu mèdic o és un gest que honora la classe política davant de la crisi que estem afrontant tots des dels diversos àmbits de la societat? Qui vol començar? Ho dic perquè el Josep Maria Balcells va ser diputat en el seu moment. Jordi?
Ell va ser diputat, jo no. Sí, puc més llibertat per dir el que penso. Bé, jo penso que això honora el govern de Catalunya. Això va per començar. El fet pot ser interpretat des d'alguns sectors com foc d'encenalls o tal, no és veritat. És a dir, els que es dediquem a les reestructuracions empresarials, per exemple, per sortim amb la hipòtesi de que no hi ha ni frases com xocolata del lloro ni focs d'encenalls perquè la mínima estalvi sigui una actitud. Hem de pensar que en economia els moviments, o sigui, els resultats s'obtenen mitjançant els moviments que efectua un personalment i el del costat i el del meu costat. Llavors, a partir d'aquí, el govern de la Generalitat el que ha fet és un exemple d'intentar estalviar només amb la paga extra. Ara bé, aquí jo tiraria, doncs, fins a cert punt, si la Generalitat està amb organismes autònoms de la Generalitat i altres institucions, doncs, copiessin el mateix sistema que ha fet com a exemple. No dic que això sigui una gran solució, però sí que és un exemple motivador pel resto de veure, sobretot per conscienciar la gent, la situació econòmica en la que ens trobem. Tan greu que obliga a fer aquestes coses. També no els hi deu fer cap gràcia, evidentment.
Josep Maria, com a periodista i també com a exdiputat, quina valoració li mereix aquesta mesura de retallar les pagues extres?
A la nostra legislatura ens van retallar un 5%, entre un 5 i un 8%, depenia de cada situació dels diputats. Diu el Jordi que no li agrada alguna expressió, però jo penso dues coses. Primer, jo valoro l'anunci com un gest de sensibilitat, d'alguna manera, del govern, però jo no deixo de reconèixer que és la xocolata del lloro. És a dir, un estalvi té una eficiència si és una retallada, si és estable. És a dir, si el govern i els grans càrrecs, per comptes d'un sou de 7.000 euros, doncs baixessin cada mes a 5, això sí, això té una eficiència i té un volum. Però puntual, una renúncia a una paga extra de Nadal, dic que està molt bé i valoro com a gest, però això no resol res. És a dir, aquest és un tema, doncs, l'economia de la Generalitat, doncs, ni s'encén d'això, ni hi ha capacitat, doncs, per invertir-ho en res que pugui tenir, doncs, una sortida. Jo penso que és una manera de dir, si retallem, però si no hi ha una posada sobre la taula d'altres organismes públics que hi ha a la Generalitat, del qual depenen els pressupostos, retallada real de supressió d'organismes, de priorització en la despesa d'alguns capítols que podrien ser prescindibles, si no hi ha un volum que pugui ser estable i fixe, no anem enlloc. És un gest que ja dic que jo valoro. Els metges dubto que amb aquest gest puguin canviar la seva situació i la seva preocupació, perquè, doncs, clar, amb un metge que li treguin que cobra 1.800 euros al mes, que li diguin que li retallaran, doncs, mitja paga de Nadal, se'n sent molt més que no pas, doncs, un conseller, doncs, que té el sou i li treuen per una vegada només una paga de Nadal.
Tenint en compte més que els metges són dels pitjors pagats d'Europa, i he fet càlculs i dividir aquests 1,8 milions d'euros entre els 350 alts càrrecs equivale a una paga de Nadal de 5.000 euros, una miqueta més. Per tant, la gent, quan veu també els sous, no dic que no s'ho mereixi aquesta gent, també pot pensar aquest metge, no?, que té 1.800 euros de sou i veu que la paga se li va, però que aquesta gent està cobrant molt més durant tot l'any i, per tant, es pot, no diré permetre, però no...
Que jo defensaria, a veure, que jo defensaria que a vegades doncs, hi ha una certa així, alegria de dir, doncs, tu, aquests que cobren. Normal, els polítics tampoc són, comparat amb l'estatus doncs, d'executius que hi ha en les empreses privades i tal, no són pas doncs, les persones que tinguin uns sous més alts. Si comparéssim amb el nivell de responsabilitats i de tasca que estan fent, vull dir, això hauríem de comparar els sous que cobren doncs, executius de les empreses privades amb els polítics. El perill que tenim precisament de que rebaixéssim tant el sou dels polítics que no hi haguessin gent molt capacitada que té possibilitat de treballar amb empresa privada cobrant sous molt alts, que es negui a entrar a la política precisament perquè els sous no són alts. Sí.
Jo la divisió aquesta també l'he efectuada i bueno, no m'he escandalitzat ni molt menys, és al revés. O sigui, jo m'he escandalitzat més pels sous que cobraven els de la CAM o els de la Caixa Galícia que no exactament tal, els executius, evidentment. Tenim en compte que tots aquests alts càrrecs tenen la mateixa responsabilitat. Pues, responsabilitat no ho sé, però sí la mateixa... tenen la mateixa capacitat de gestió, tenen que tenir la mateixa que les empreses privades. Fer cap maneguen uns pressupostos similars i unes actuacions similars. És a dir, que d'alguna manera els sous haurien d'estar equiparats. I com més paguem amb els polítics, més polítics bons tindrem i menys grisos tindrem. O sigui, és una sortida de faixa. Ara, no obstant, jo torno a insistir en el tema de xocolata de lloro. Recordo que quan jo vaig agafar l'Ajuntament amb el Joan Emeric i vaig agafar la part econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat, estàvem amb una ferida espectacular. I recordo que la prohibició expressa, o sigui, la notació que teníem a l'àrea d'Hisenda és que cada vegada que un regidor ens deia bueno, això és la xocolata de lloro, allò era eliminat automàticament. I aquestes xocolates del lloro van ser la gran solució de l'Ajuntament de Sant Cugat. O sigui, si això ho apliquem no solament a la restricció salarial que s'apliqui ara en aquests moments per la paga extra, sinó a tot el conjunt de la Generalitat, i tot el conjunt de la Generalitat actua en base a eliminar les xocolates del lloro, la veritat és que al final trobaran la solució. Ara, és cert que si no eliminem l'altre, és a dir, despeses innecessàries, despeses de... No ho sé, crec que s'ha de començar amb un pressupost zero i començar endavant. I això no sé si hi ha voluntat o no per fer-ho. Voluntat sí, però capacitat no ho sé.
Consells assessors per tot arreu.
Sí. Això s'ha d'eliminar
radicalment. Protocol amb una gran... amplitud de personal, comunicació, la quantitat de canals que tenim a TV3, a la Corporació Catalana. Jo penso que hi ha coses que s'han de revisar a fons, que són partides estables que realment servirien en moments d'austeritat que ens toca. Això altre, doncs, molt bé, doncs és de cara a la galeria.
De fet, la política es va començar aquí, a l'Ajuntament que he mencionat a l'època aquella, que era un pressupost base zero. És a dir, què significava? És a dir, el pressupost hasta el dia d'avui no valia res, era zero. Comencem partida per partida a pensar què és el que hem de gastar i què és el que és necessari i el que no és necessari.
És prescindible.
I ja està. I llavors, a partir d'aquí, l'estalvi és espectacular. Ara, si no hi ha una conscienciació de dir... pues bueno, no, perquè els temes de la Generalitat són enormes. Comencem per la televisió, com comentaves, on anem en tants canals, no ho sé, pues comencem a pensar realment quina és la finalitat de la televisió catalana, pensem. Segona, definim exactament els conceptes del que volem fer i per què la volem, i a partir d'aquí mirem les despeses que són zero i comencem de zero a comptar-les, no les que encara hi ha 60 persones més, igual com si n'hi ha 20 demà, no ho sé, o 90, cuidado, que no sempre es produïa l'efecte de reducció, però al final tens el que tu vols tindre com a acció política i posteriorment et surt rentable perquè està equilibrada.
Però el debat sobre la paga extra de Nadal només el tenim aquí, o parlar dels canals de la Corporació Catalana de Ràdio.
No, només el tenim a la Generalitat, però jo el faria extensiu al resto de tal. I sé que els funcionaris de la Generalitat i d'altres puestos m'ho diran, però jo el faria extensiu. És a dir, tenim una situació tan cara, estem pagant tants interessos, que un esforç d'aquest tipus implica un estalvi d'interessos importantíssim.
Però no parlem, per exemple, del Congrés dels Diputats espanyols o del Senat, de la supressió del Senat, que és un debat que de tant en tant no apareix.
Jo soc partidari de la supressió immediata del Senat.
O no Televisió Espanyola va suprimir la publicitat, per tant, una font d'ingressos, i vol dir que el contribuent ha de...
Gran error.
Gran error, sí. Gran error.
Però el debat a Madrid no el tenen, per exemple. És a dir, no,
és
no
que s'ho prenen tots d'una altra manera. Ni Andalusia, jo és que veig que Andalusia no té cap debat de retallades ni res de res. Per què? Perquè bueno, pensen, bueno, ara ve l'elecció, ja, tirem endavant. Tirem endavant amb més endeutament, tirem endavant i tal. Clar que nosaltres potser sí que tenim un endeutament superior, però ho dubto. Ho dubto que, per exemple, València, per exemple, s'ho està prenent tot, vull dir, sense cap tipus de retallada, sense cap tipus... Jo, per mi, que deuen esperar les eleccions, perquè si no, no té sentit.
Ara estem condicionats per això, però, no obstant, jo sí que lamento que majoritàriament les retallades han vingut, i ho tenim doncs, a la Comunitat de Madrid, ho tenim aquí, Educació i Sanitat han sigut els que han rebut, perquè potser és la massa, diguem-ne, de funcionariat...
El més important.
Més important, i per tant és més fàcil. Però no s'ha passat a fer aquesta revisió que diu el Jordi, organismes que són prescindibles i que poden, o unes inversions fins i tot del tipus d'infraestructures que es poden esperar, vull dir, una millora d'una carretera, la millor, doncs, escolta, si no es pot asfaltar cada any, s'asfalta cada cinc, però que són blocs de diners que realment poden trobar doncs compensar la fuita de
hi ha organismes autònoms que en aquests moments per falta de pressupost no tenen feina i continuen tenint el mateix personal que tenien. Vull dir, doncs aquest
cosetes,
que avui no té feina, doncs
fora. Són cosetes, però aquest dia em deia un membre del Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, que és un organisme que no està contemplat dins de la Televisió Espanyola, és una cosa creada pel Parlament de Catalunya, són unes persones, no sé si són 12 o 13, que es troben, i em deien que es troben un cop cada... Només, no tenen un sou, cobren dietes, però es reuneixen cada setmana. Cada setmana per discutir...
De què parlen?
Dinen i comenten la situació. I això representa per cada conseller uns 1.000 i escaig d'euros al mes. És la xocolata del lloc.
Escolti,
també,
és que això és però, el que cobra
però està una... clar, són organismes que dius no es veu la necessitat ni la eficiència i tal, i que van reproduint una despesa estable, fixa, constant, cada...
No, però és que aquestes xocolates del lloro són les que realment funcionen. Per què? Perquè són petits detalls que el polític o el director, ja no el polític, sinó el càrrec de confiança, que té a càrrec el seu pressupost, quan veu que s'efectuen aquests detalls, encara que tingui partida pressupostària, se l'estalvia. I té la voluntat aquesta, que normalment jo he vist gastar amb enciclopèdies Espasa i coses d'aquestes perquè tenia pressupost i no sabien què gastar-lo. Això era una pràctica habitual. Pues ara aquest ja té una conscienciació de que allò potser val més la pena estalviar-ho. Uh-huh. O amb altres coses que no siguin necessàries.
Per cert, qui elegeix aquests membres del Consell de Ràdio i Televisió Espanyola?
El Parlament.
Sí. Per tant, són representants elegits pels partits polítics.
Proposats.
Són elegits pel Parlament.
I solen ser cementiris d'elefants. Sol ser aquell senyor que ha sigut diputat o que ha sigut no sé què, que ha sigut no sé quantos, que ara no té feina, doncs el posem aquí i el posem allà.
Que sense fer demagogia o no voler-la fer, clar, 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes és un sou de 1.000 euristes, és a dir, que molta gent que treballa cada dia 8 hores o més, en unes condicions...
No. Sí, però va dinar que... 4 vegades a la setmana i punto. Va dinar els dijous, ja està. No creïssis que estan allà 8 hores.
No, per això ho comparo amb una persona que cobra 1.000 euros.
Que
no.
Si es vol mantenir es pot reduir. El Parlament està a punt de revisar doncs, la composició del Consell de la Corporació Catalana, de la Junta de Govern, i la del CAC, per exemple, doncs, que s'havia fet per pressió, precisament, i ho recordo molt bé perquè jo estava al Parlament de Convergència per ampliar el nombre de membres, i ara retallen, perquè la feina que han de fer de control i tal, amb menys membres es pot fer igualment. I això s'estalvia doncs, una quantitat de... amb sous molt alts de la categoria de direcció general.
Sí, sí, aquestes coses... I quasi és millor tindre menys gent, que no molta, que al final no arribes a cap...
Treball.
Per eficiència del propi treball. Un tema claríssim.
En tot aquest context de crisi, avui Cuap.cat obre amb la notícia que finalment ja tenim un euro definitiu de mútua a Terrassa, la Generalitat l'ha aprovat i l'operador que gestiona els CAPs de Sant Cugat finalment tindrà aquest euro amb una afectació per a 838 treballadors, 43 menys dels que estaven previstos, i la resolució, això sí, salva de l'euro els metges interns i residents i els representants sindicals i preveu finalment una reducció de jornada laboral del 44% anual, tant per aquells treballadors que afrontaven una suspensió de contracte com per aquells que veien reduïda la seva dedicació en un principi a un 70%. Sembla que l'empresa que haurà de gestionar els tres caps de la ciutat entra en una situació...
Fet, ja.
Està fet, aquest euro és definitiu. En el concurs dels tres caps és l'única empresa que s'ha presentat en cadascun dels tres, perquè eren tres concursos per separat, i sembla que serà aquesta empresa la que s'encarregarà. No sé si pateixen per la gestió dels caps de la ciutat i de la sanitat pública en general, veient en quines situacions es troben aquestes empreses a les quals es concedeix la gestió d'un servei tan bàsic com la sanitat.
Jo no ho conec, i em costa... Però jo sempre penso que una retallada de personal sempre ha d'afectar el servei, d'alguna manera. Jo no crec que... No m'entra al cap de que hi hagi hagut personal que estigui allà passejant-se pels passadissos metges i infermeres, sinó que això respon a una organització de la plantilla, i per tant vol dir que o els metges s'hauran de multiplicar o les visites s'hauran de ser molt més curtes o que se'n ressentirà el servei. Si reconeixem que la feina professional que es feia fins ara era correcta, se'n ressentirà el servei, i aquí m'hi preocupa moltíssim això. Se'n ressentirà el servei i a la vegada es desmotiva els treballadors que quedin a dins, perquè en el fons tenen l'espasa de Damocles al damunt i continuen pensant que hauran d'apretar molt més, amb més tensió. Aquest és un drama retallades a sanitat dels hospitals públics i dels concertats, i en aquest cas el nostre.
Jo penso que en principi forma part de la política general del país, en aquest cas, que tothom hem de treballar més cobrant el mateix, i això o menys. Vull dir, aquesta és l'esquema, és a dir, si s'afectarà el servei o no, vull dir, no ho conec en profunditat, penso que no. Vull dir, ara, això no se sap mai, sempre evidentment... Tal. Home, jo no crec que això desmotivi el resto, sinó al revés, el motiva, ni mira, que és important que m'hi quedat i no m'ho fotut fora. A mi l'únic que m'ha preocupat de la frase aquesta és que tots els de l'ERI resulta que els que s'han salvat són els metges, i els representants sindicals. Aquests són els primers que jo hagués despedit. Però, vull dir, això... I més si són alliberats. És a dir, per això els alliberats ja hauríem d'eliminar-ho radicalment. Però això són les feines que tenim que fer a tot aquest país.
Suposo que s'entén moltes vegades aquestes mesures i aquestes excepcions per aconseguir una certa complicitat sindical en les mesures restrictives.
Si ho he dit és basament per això, perquè dir, clar, perquè... evidentment que no, perquè són els que firmaven, vull dir, clar,
sí,
el primer compromís és que tu no et despedeixi. Vull dir, i a partir d'aquí fem el que
sigui. És una política que s'ha fet i que en el món de l'educació de Catalunya es van incrementar, ara no sé com està, però en el moment, els dos mesos del govern de Convergència es van incrementar els alliberats sindicals en el món de l'educació, i tothom va interpretar que era una manera de contentar els sindicats per evitar els conflictes, i aquesta és una política de política laboral que es fa servir, i això posa un interrogant sobre la funció realment dels alliberats i dels sindicats. No?
Costa a vegades entendre segons quins posicionaments dels sindicats. No parlo en aquest cas perquè nosaltres, per exemple, parlem amb Comissions Obreres i explicar
cobrin,
el cas.
Mentre es cobrin de l'Estat i tot això, doncs estarà en mans de l'Estat. El dia que això ho intentem... Evidentment, el dia que la meva tesi és de dir, escolta, eliminem alliberats i les subvencions les reduïm moltíssim perquè no fa falta. El tema de la famosa formació, que és un escàndol total i absolut, aquest tema de la formació ho eliminem i la fa directament qui la tingui que fer de veritat, aquell dia hi haurà vagues cada dia. Això no en cap dubte, eh? Vull dir, aquell dia sí, hasta que s'encansin.
Que necessitem, que la societat necessita uns interlocutors.
Això és veritat.
De la col·lectivitat, i per tant, això és important. Si no hi ha un interlocutor, no hi ha manera de resoldre conflictes. I per tant, els sindicats doncs, tenen aquesta funció. Però la línia, doncs, de que no es puguin, anava a dir, comprar... La complicitat sindical per part de la patronal s'ha d'anar molt alerta, no? Vull dir,
és un tema important a reformar de la pròpia societat, un dels temes capdals a reformar.
En Jordi Piella ha fet referència que ens haurem d'acostumar a treballar més pel mateix sou o treballar el mateix amb menys sou, però ens ho podem permetre amb els metges, que és un sector que té una responsabilitat social molt elevada i que ens podem trobar tenint en compte el poc que cobren ja ara i que si hi ha una altra reducció de sous que s'acabin anant a altres països, que estem pagant la formació d'aquests metges i que no sapiguem i siguem capaços d'oferir unes condicions laborals que després tenen una retribució en un bé col·lectiu que és la sanitat pública?
És una opció, no? Que tinguin els metges de marxar fora, és evident. Hem de veure qui marxa i qui no.
I qui ve?
Bueno, igual venen, no sé, altres persones. És a dir,
no, però qui marxi i qui ve, jo penso que és important.
Sí, no,
és
home,
dir,
però,
la qualitat, no, el nivell professional... Doncs,
que no marxaran, que és a dir, no pateixis que no marxaran perquè el resto del món tampoc té una demanda.
Però marxen a Alemanya, per exemple, especialitats que saben...
No solament els metges, no. Marxen a Alemanya molts licenciats, molts, no ho centralitzem als metges. També hi ha aturats metges, eh? Vull dir, no és que us digui, llavors aquests agafaran la feina. És a dir, molts llicenciats estan marxant a Alemanya, moltíssims. No? Bueno, tant és així, t'he de fer un exemple personal, el meu fill de 15 anys estudia alemany per voluntat pròpia amb 15 anys. És a dir, perquè veu que una de les sortides possiblement del futur tingui que ser cap allà. És a dir, que no hem de ser, conscients que estem molt malament i que la situació... Tots hem de treballar més. Si ho pot fer un advocat penalista, que també pot córrer el risc de cuidar gent que està a la presó i aquestes coses, doncs també ho pot fer un metge.
Però a veure, la reducció de sous comporta segurament, la gent s'ha d'espavilar i si dius, em treuen per aquí, intento buscar per allà. Sí, llavors, doncs, hi ha el pluriempleo, no? És a dir, que el metge, doncs, se'n va després a la privada o se'n va després, doncs, al seu despatx privat i hores i hores i hores. Llavors, queda, jo penso, qüestionat el tema, doncs, de quan el professional de la sanitat, que és molt important, té una estona per llegir, per documentar-se, per posar-se al dia dels avenços, per capacitar-se professionalment. És a dir, jo penso que aquí estem descuidant una faceta, inclús a nivell d'inversions públiques. És a dir, Catalunya ha estat capdavanteres doncs, en recerca, per exemple, biomèdica, en treball doncs, d'investigació... que això pot quedar paralitzat en aquests moments. I això, és a dir, podem avui retallar per aquí per allà, però és pa per avui i fan per demà, no? És a dir, que bueno, no siguem capaços doncs, de vetllar per la continuïtat i la millora qualitativa dels serveis i de la formació dels professionals.
Home, no ho sé, jo això de la formació el problema el tenen tots, perquè no solament són els metges, sinó que també els advocats, els economistes, tothom té...
Diferent, té, no? Els advocats, les lleis no
canvien
gaire.
Cada dia li surten noves coses, i bueno, si parles amb un advocat dirà que surten cada dia coses noves, eh? Vull dir, o sigui, aquí tothom té que estar al dia i tot això. Home, com ho han de fer els metges? Doncs mira, jo cap de setmana, no sé si ha passat o l'altre, recordo que estava a l'Hospital de Barcelona amb la meva mare, que estava malament, i davant hi havia els despatxos aquella del Català Occidente, de la Torre Negra aquella casa negra, on hi ha quantitat de despatxos d'abogats i d'auditors i de coses d'aquestes. Doncs el dissabte i diumenge estava ple de gent treballant. I possiblement s'estaven posant al dia de les seves coses pendents que tenien o perquè durant la setmana ha tingut formació, però al cap de setmana ho està recuperant. I així hem de funcionar, hem de tornar com a antanyo. Vull dir, jo recordo quan era jove treballàvem de dissabtes de matí tarda. Després va passar un gran èxit que només treballàvem dissabtes al matí. Ara hem de reconsiderar aquesta postura nostra, és a dir, no som país ric i ens ho hem cregut, però ara ja paguem les conseqüències i hem de començar actituds de treball i amb més renúncies a altres coses.
Jo, bueno, jo el món, el camp de la sanitat a mi em preocupa moltíssim. Jo he sentit aquests dies, he llegit entrevistes del sindicat de metges, de com està afectant, de com s'estan manipulant les llistes de la gent que està pendent d'intervenció quirúrgica, de que els criteris, precisament, doncs, amb uns criteris doncs, que sembla que siguin molt freds, però que introdueix la discrecionalitat dels metges que poden atendre, les influències que poden haver-hi, de tu passes al davant, tu passes al darrere, amb l'excusa qualsevol, i aquí quedarà tocat el més indefens. I aquesta és la preocupació doncs, que ens hauria de fiblar per dins i dir que no, no. Alguna cosa no va bé i el capítol de la salut i l'educació hauria d'haver estat intocable i buscar altres alternatives a les retallades necessàries segurament per al moment de crisi.
Deixarem... Bueno, copagament pot ser una solució. És a dir...
Per què no?
Ho deixem aquí. Canviant de tema, no sé si són amants del futbol, no sé si són molt seguidors del Barça.
Jo soc del Barça.
Culer només, jo no massa més,
No, però independentment de la dinàmica esportiva, voldria que valoressin el fet de que finalment José Mourinho només tindrà una sanció de 2 partits per ficar el dit a l'ull a Tito Vilanova. No vull entrar en aspectes esportius perquè hi ha una altra tertúlia d'això, però el fet, diguem-ne, que una agressió de volguda, intencionada, sigui només sancionada amb 2 partits i l'exemple sobretot que es dona a la gent, és a dir, als nois que juguen en equips de futbol base que veuen que doncs una agressió al contrari, doncs home, té un càstig de 2 partits, però vaja, que no és exemplar, a més 2 partits que s'haurien de complir a la mateixa Supercopa i que vés a saber quan es tornarà a repetir una situació com aquesta. No sé com ho veuen més enllà del rectangle esportiu, aquestes decisions.
Jo he llegit que el reglament preveia com a màxim una sanció de 3 partits i que ha quedat a 2 per les informes que ha presentat el Real Madrid en defensa de Mourinho. Home, no és exemplar, senzillament. No pot ser que les agressions, si es tradueixen en sanció, la sanció ha de ser exemplaritzant. I això de dir 2 i a la Supercopa, que no té cap influència, diguem-ne, en el dia a dia... aquí també alguna cosa que falla, no? I que el pes i el poder i les influències i tot això juguen també a l'hora d'obtenir doncs, rebaixes en les sancions. I...
No, evidentment que això és una tonteria més. Jo no sé si el reglament posa 2 o 3, però que li han de caure 10 o 15, 20 partits, una cosa així. Aviam, l'important de tot aquest tema és el que has dit tu al principi, és a dir, quina imatge té el nen que una agressió d'aquesta costa 2 partits. I els de segona divisió i tercera o la regional, collo, posaran el dit a l'ull a tothom. Allà per 2 partides, vull dir, collons, esclar, ja prou violenta és aquesta lliga de segona i tercera i els nens, l'exemple que tenen, doncs que només fa falta que els idem proposant coses d'aquestes, perquè no oblidem que és el Barça-Madrid. Vull dir, això possiblement, no sé, el Villarreal, amb tots els respectes per tothom, el Villarreal espanyol, doncs bueno, vull dir, té menys influència, però això té una influència mundial. És a dir, tots els nens del món han vist que allò...
De fet, i les imatges que s'han repartit per tot arreu, és a dir, de vegades hi ha moltes altres, penso, baralles, ho han mirat els que estaven en el camp, diguem, no? Però aquí a tot el món i a totes les pantalles, a tots els diaris, hi ha hagut la imatge del Murillo amb el dit a l'ull. I escolta, si això no es castiga, doncs aquí paga i vam.
Sí, perquè total, 2 partits de la Supercopa i tot això, vull dir, escolta, és com si no el castiguessis. El nen continuarà veient el diumenge que ve el Mourinho jugant tranquil·lament, o entrenant tranquil·lament, i en conseqüència el nen no està... Diu, coño, que barato, doncs per això ho faig, vull dir...
Tot i que la imatge, a veure, jo penso que hem de reconèixer que la imatge de Mourinho està molt cremada ja, vull dir, sí. Una cosa rere l'altra, que difícilment, encara que la sanció sigui baixa, és a dir, la imatge que té la població, els nanos i que sigui doncs, d'un entrenador que parla com parla, que es posa doncs, amb la manera doncs, com insulta i com doncs, arriba a agredir, jo penso que la categoria de Mourinho ha caigut molt avall.
L'únic problema és que un residual pugui agafar aquest com model d'actuació normal a la vida, no? Això és el problema, que un nen pugui agafar, doncs, que la majoria digui que no, perquè hi hagi un 10% que digui aquestes frases com aquesta última que que he llegit de que si l'avió caiguera tu sí, tampoc ho jugaries. Vull dir, escolta'm, això no són maneres de parlar i tal, sinó més aviat és de dir-li al jugador, mira, no confio en tu i busca't un equip. És molt més fàcil que no començar a dir frases d'aquest tipus així malsonants que els xavals, vull dir, tal, perquè aquesta frase, per exemple, t'he de dir que me la va comentar el meu fill ahir, que no sabia jo sí. ni de què anava.
Sí que estem tan ben acostumats de tenir un entrenador com
sí, exacte, educadet,
tan educat sí. i tan que dius ah. Però et sents orgullós llavors d'això, no? Perquè també sí. representa una manera d'entendre les coses i representa una mica un tarannà, ara anava a dir de país, no sé si és de país o no, bueno, sí. Però sí que la gent s'hi sent identificada doncs, amb un tipus doncs, de maneres de fer, d'expressar-se i de respectar l'altre i això doncs, són valors que avui més que mai hem d'insistir que es necessita doncs, transmetre pels més joves. Sí, sí.
I aquesta sanció s'ha conegut precisament l'endemà que un jugador de rugby de la selecció italiana fos sancionat durant 15 setmanes precisament per haver fet la mateixa acció, ficar el dit a l'ull a un jugador de la selecció irlandesa. Per tant, són 15 setmanes i ella no podrà continuar jugant en el Mundial i no podrà jugar amb el seu club fins l'any vinent. És a dir, la mateixa acció, enmig d'un partit, a més intencionada, perquè es van veure les imatges, comporta una sanció exemplar en el món del rugby, que és un món totalment diferent, no sé si el segueixen, on les actituds antiesportives estan sancionades i es consideren molt mal vistes tant pels dos equips, independentment de qui sigui el jugador on forma part de l'equip, però va ser curiós, és a dir, que aquí sí que és un exemple.
No? Sobre aquesta línia tenia que anar la sanció aquesta, evidentment, no venia a cuento, era agressió pura i dura. És a dir, clar, si tu permetem això, doncs després no ens estranyem que passin altres coses a la societat, no?
Tot sigui dit, a més, que el jutge que ha decidit aquesta decisió, l'únic membre del comitè de competició, és exsoci del Real Madrid. És a dir, que potser no té res a veure, però
sí, suposo,
si més no, és una dada... Perdó, que la premsa de Madrid, de Barcelona en aquest cas, ha destacat molt. I un altre punt abans d'acabar, aquesta matinada ha mort el fundador, el cofundador d'Apple, Steve Jobs, una persona que ha revolucionat diversos aspectes de la nostra vida, sobretot amb innovacions tecnològiques, amb l'iPod, l'iTunes, l'iPhone, l'iPad. No sé si vostès són usuaris del sí. món Mac sí. i no sé si els ha canviat la vida, com molta gent estan dient avui.
Tant com canviar-me la vida, no, perquè el Mac no
deu funcionar. O els hàbits, és a dir, la capacitat de gestionar informació, d'estar connectats a internet amb un telèfon mòbil i tot això amb una qualitat que el distingeix de la resta de marques.
No, no, jo sóc molt amant de la música i m'han dit Apple és el factotum número 1, la creació de l'iTunes crec que és la revolució molt més important que els propis ordenadors en si, el propi iPod i tal, perquè tot és conseqüència de la mateixa filosofia de l'iTunes. Home, jo penso que era un tio amb una gran idees i especialment unes idees de les necessitats del consumidor real. O sigui, és dels que plantejava la idea de dir, bueno, què és el que voldria jo per escoltar música, per exemple, per llegir un llibre o a partir de les dades, i a partir d'aquí funcionava. Ara, és una llàstima, però crec que seguirà tot igual, no? Vull dir, esperem que hi ha executius a darrere, vull dir, suficientment preparats per seguir un camí. Per crear les noves coses ja no ho sé si ho aconseguiran, perquè això sí que ja forma part de la idea de l'individu. Però el explotar el que està ara ja, crec que podran fer-ho.
Jo valoro, no sóc un gran especialista en les noves tecnologies, just per anar defensant-me, però hi ha una cosa que em preocupa a mi, que és que això està entrant a una determinada capa de la població, que en canvi jo penso que queda un ampli sector, un ampli percentatge de la població que n'està al marge, i per tant que el divorci que hi pot haver en la mateixa societat d'uns que han pujat al carro de les noves tecnologies i que per tant doncs, van dominant doncs, aquest camp, i uns altres que són analfabets en tot això, i que això suposa hi haurà una fractura que jo no sé quines conseqüències pot tenir, però a nivell doncs, de inclús social, de promoció, doncs, hi haurà una gent que estarà molt més discapacitada, amb molt menys recursos per posar-se en el carro del progrés i de les noves innovacions.
És la fractura digital.
Exacte, és així. No, no, i més funciona així el dia d'avui. És a dir, Inditex, que era contrari a fer la seva pàgina web per vendre a través d'internet, pues, es va veure obligat a fer-ho, i amb el promotor ja ha sortit un èxit, però bueno, era molt contrari, perquè ell volia que anessin la gent a les botigues i tot això, perquè les ventes de H&M estaven augmentant enormement per allà, que és el seu màxim competidor, i en conseqüència es veia obligat a fer-ho, i a partir d'aquí un gran èxit. És a dir, hi ha dos sectors, uns que compren per internet i uns que anem a comprar a les botigues, perquè jo no he arribat a tancar l'extrem aquest de tal. I continua funcionant el mercat dividit, i això, doncs, un anirà augmentant i l'altre anirà reduint, perquè és cert que els nens, això dels aparatos, els maneguen molt més bé que nosaltres.
Molt bé, doncs deixarem aquí la tertúlia amb Jordi Piella i Josep Maria Balcés. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estudi Ramon Bernils, i molt bon dia als dos.
Bon dia.
I a tots vostès els recordem que ara a l'Hora en Punt arribarà el butlletí informatiu i després el magazín Sant Cugat a Fons.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? More